campanar. Fins ara el balanç, Míriam, és de 5 morts i 14 desapareguts.
5 morts, 14 desapareguts, 2 bombers hospitalitzats i 450 afectats que s'han quedat doncs, d'un moment a l'altre sense res. Tenim enviat especial a València, en Jordi Armenteres, que ha arribat aquest matí a la zona. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Estem a punt de saber més detalls o una actualització, no?, de xifres després que bombers i policia científica han pogut entrar aquest matí a l'edifici.
Sí, de fet, encara són a dintre. Efectivament, d'aquí a molt pocs minuts podrem sentir en directe l'actualització de totes les xifres de víctimes i les informacions que ens donaran ja ens apunten que no seran bones. Som al perímetre d'aquests dos edificis cremats. A veure, ara sentíem el que hi explicàvem en directe quan estava passant tot això i les imatges... Les ha vist tot Catalunya i probablement els que ens esteu escoltant tots heu vist aquestes
i tot el imatges. Món, Jordi, perquè ahir vèiem, sí, sí, fèiem una miqueta sí. de repàs i és una imatge i un cor glaçat global, podríem dir, perquè han estat
d'aquests dos edificis, Marc, sí. Ara mateix encara en surt fum. Ara sí. Mateix encara en surt fum. Aquest és un dels problemes, o sigui, el foc l'han pogut apagar a les 4 de la matinada. Això no vol dir extingir en cap cas, perquè encara hi ha algun punt calent a dintre, hi ha un problema de temperatura. Llavors, la feina és molt lenta. O sigui, clar, la policia ens diu hi ha 14 desapareguts. Què pensem quan sentim això? Que evidentment hi ha 14 cadàvers a dintre. Tant de bo, algú que estigués de viatge i no ho hagués explicat a ningú, no estigui aquí dintre en aquests moments. Tant de bo, és l'únic que ens podem agafar. De fet, hi ha famílies que no eren aquí, que eren en segones residències, i probablement això els ha salvat d'aquest tràgic incendi. Què ha passat durant tot el dia d'avui? A les 4 de la matinada ha quedat apagat que no extingit. Els bombers, de mica en mica, han anat accedint a totes les zones d'aquests edificis. Són dos edificis, un de 15 plantes i un altre de 8, independents l'un de l'altre. Llavors, a partir d'aquí, els bombers el que havien de fer era assegurar que tot el que trepitjaven evidentment no s'esfondraria. Els edificis encara estan calents, encara hi ha una temperatura molt elevada, d'aquí que en aquests moments n'estigui sortint fum encara, i en aquests moments ja fa pràcticament una hora i mig, una hora i tres quarts, que hi ha parelles de bombers i policia judicial que estan començant a entrar un per un als 138 pisos que hi ha en aquests dos blocs. Són 38 pisos, alguns amb la porta totalment destrossada, altres amb les portes que s'han de tirar a terra, de tant en tant se senten cops, i és aquesta tasca dels bombers que, evidentment, la feina prioritària en aquests moments és mirar quines víctimes hi ha dintre i si n'hi ha alguna. Llavors, en això estem. És veritat que ens han dit que a quarts de 3 de la tarda ens donarien informació del que va passant a dins dels edificis. Nosaltres estem ben bé a 150 metres d'aquests edificis, el perímetre policial arriba fins aquí. Aquesta compareixença de la delegada del govern espanyol s'ha ajornat després a les 3, després a dos quarts de 4, són les 4 i 3 minuts. Probablement en breus minuts tindrem aquesta informació, que és una mica també el que tothom espera per a partir d'aquí decidir què s'ha de fer, perquè de problemes evidentment n'hi ha moltíssims. Vosaltres donàveu la xifra, són 450 persones, alguna més, que no tenen absolutament res.
Jo avui m'he quedat amb un testimoni, Jordi, que no me'l puc treure del cap des de que l'he vist al migdia, un senyor que vivia sol, afortunadament, que ha explicat que va sortir a córrer i quan va tornar a córrer ja no tenia habitació, ni pis, no tenia res. És just l'estona que va sortir a córrer. Evidentment, ell deia, la sort és que he salvat la vida. Però ho he perdut tot només pel simple fet de sortir a fer la meva rutina cada dia, sí. Sortir a córrer i quan
escoltar...
tornes ja no hi ha casa.
Podem escoltar, Marc, alguns dels testimonis. A veure, aquí hi ha una... Posem-nos a la pell d'aquesta gent. O sigui, imagineu-vos que vosaltres heu de desaparèixer de casa de cop i volta. O sigui, de la manera com estàs, tu marxes de casa com pots.
Sí, sí.
Llavors, un dels principals problemes, pot semblar una tonteria, però no ho és. Un dels principals problemes és que hi ha molta gent que va sortir de casa sense la documentació. I quan diem que s'han quedat sense res, és perquè no tenen res. No tenen un euro, no tenen un paper que diguin qui ets.
Qui
amb
són?
Aquest paper pots accedir a ajudes, pots accedir, òbviament, al transport, et pots moure d'alguna manera, pots parlar amb l'asseguradora. Vull dir, d'alguna manera has de demostrar que tu ara necessites ajuda de tothom, no? I a més hi ha una de solidaritat solidaritat que també en podem parlar.
Oh, i tant.
En tot cas, per exemple, mira, aquest senyor que es diu Manuel, ahir va aconseguir baixar de la 12a planta amb la seva mare. La seva mare té 82 anys i aquest matí narrava d'aquesta manera tota la situació.
El hecho de que ya veía llamas a través de las chapas metálicas, no sé, la adrenalina ya te hace actuar y de hecho no tengo nada. La ropa que llevo, un centro comercial.
Encontrarte en tu ciudad sin nada, con todo perdido, pues es una sensación horrible.
És que et quedes sense res, que ets ningú en aquest moment.
Ni DNI, ni passaport, res.
Hi ha una altra qüestió que no sé si el Jordi la volia tocar també, derivada d'això, evidentment, lamentant primer de tot les morts i els que puguin aparèixer, doncs una altra qüestió que es comentava avui, la quantitat de mascotes, gossos, gats, que han mort calcinats en aquest incendi, evidentment. Digues, Jordi, digues.
Mira, una altra parella no, la parella que tothom va estar pendent del balcó d'aquella situació.
Sí,
tan
ho vam veure en directe. Rascat,
sí.
Tan bèstia que per sort va acabar bé i que al final, ostres, entre la professionalitat dels bombers i el saber fer d'aquella parella que van aguantar com van poder... Avui explicam en això, ho han explicat els micròfons de Punt, la televisió valenciana.
Fueron 2 horas y media en nuestra terraza, arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Bueno, y por ello estamos aquí. Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. Estábamos a merced de los bomberos.
Aquí, si és que es pot parlar d'això, hi ha una part d'heroïcitat que són els propis veïns de mantenir, entre cometes, la calma, però, evidentment, els grans protagonistes d'aquest incendi són els bombers i la tasca que van fer ahir, perquè va haver-hi un moment que aquí, Jordi, ens preguntàvem qui eren aquestes persones que estaven a les terrasses, perquè s'assemblaven als propis bombers que havien accedit als pisos. Però no, és que estaven just davant del terrat, just davant d'on hi havia els veïns, arrossegant-los i estirant-los per treure'ls.
Sí, aquesta parella era una parella de... Ella és belga, ella és portuguesa. Avui, Pedro Sánchez, després el sentirem parlant d'ajudes, però deia, evidentment, aquí hi ha una tasca. Ja no només de bombers, sinó de servei públic en general i de professionalitat, de treure's el barret amb els bombers perquè han treballat en unes condicions molt, molt, molt complicades.
Bé, exacte, i això en dona fe, Jordi, que la majoria de ferits són bombers. Dona fe del risc que han assumit.
Els ferits que han necessitat més atenció, efectivament, són bombers. De fet, en aquests moments només n'hi ha 2 d'ingressats en centres sanitaris, però fins al migdia n'hi havia pràcticament mitja dotzena.
Ho deia abans el Jordi, molt males notícies, ens temem el pitjor, creiem que n'hi poden haver més de males notícies, però hi ha una part molt bona en tota aquesta qüestió, que és la onada de solidaritat, que jo he vist aquí, oferiments, Jordi, de l'Ajuntament, de la gent, què ens pots explicar?
A veure, d'entrada de la gent, aquí ens trobem davant d'una ciutat que s'ha bolcat amb tot el que ha passat aquí, de fet... Clar, els periodistes estem en una mena de zona, diríem, reservada, entre cometes, que és allò que no ens podem acostar més, i aquí s'hi acosten al tancat, que hi ha molta gent que pretenen portar coses. Clar, evidentment, aquí no hi ha afectats. Aquí al costat de l'edifici no hi ha afectats. On són els afectats? La gran majoria estan amb familiars, o amb segones residències, o estan en alguns hotels. Molt pocs. Poques famílies estan en hotels. La sort també és que han quedat acollides a cases de familiars, o moltes tenien segones residències i estaven en altres zones. Llavors, la gent porta coses aquí. Quan diem que ho han perdut tot, volem dir que ho han perdut tot, vull dir, perquè si hi ha un nadó, en aquests moments no hi ha cotxet, perquè, òbviament, falta menjar per a aquestes famílies, perquè en aquests moments no tenen diners, perquè en aquests moments no tenen la targeta de crèdit per poder anar a un supermercat a comprar qualsevol cosa.
Sí, sí.
Llavors, la gent porta de tot aquí, on som els periodistes. Nosaltres diem, no, aquí no. A més, l'Ajuntament no ha habilitat cap punt de recollida. Nosaltres, en aquests moments, els estem derivant a un edifici que es diu Tabac Calera, que l'Ajuntament és on ha anunciat que hi hauran de passar tots els damnificats, bàsicament per començar a refer tota la paperassa i I això és una bona tasca de l'Ajuntament, perquè al final han centralitzat tota la burocràcia en un sol punt, que ara de cop i volta no et trobis amb problemes d'haver d'anar tot arreu. O sigui, que en un sol punt puguis tornar-te a fer el document d'identitat, puguis tornar-te a tenir tota la documentació que necessites, puguis parlar des d'allà amb el banc per poder regularitzar el que et calgui, puguis començar a demanar les ajudes, puguis parlar amb les assegurances i poder-ho centralitzar de la manera possible. Nosaltres, de fet, els estem enviant cap allà bàsicament, però ja us ho dic, ja no només hi ha això, hi ha la feina als taxistes que ells van volcar en portar gent amunt i avall, òbviament els autobusos també, i tots els serveis públics que han funcionat ens expliquen els companys que són d'aquí, de València, d'una manera espectacular, impressionant, per donar exemple.
Jo avui al matí he vist casos de gent anònima, totalment anònima a les xarxes socials, dient: escolta, tinc un pis, tocar de tal, veniu quan vulgueu, tinc una habitació, el temps que faci falta. Vivim en una societat que de vegades fa fàstic, moltes vegades fa fàstic, i és una llàstima que de vegades hagin de passar aquestes coses per demostrar que encara queden bones persones i que la solidaritat està de vegades enterrada a dins nostre i que per sort surten els moments que toca, a banda de la part administrativa que ens explica el Jordi.
Aquí hi ha un altre tema, Marc, també. Podem escoltar, de fet, els polítics, perquè hi ha hagut una reacció molt ràpida aquest cop per part de la classe política. Sempre ens estem queixant que les administracions són molt lentes, que hi ha quatre administracions en joc: l'Ajuntament de València, la Diputació, la Generalitat Valenciana i, òbviament, el govern espanyol, també. I a partir d'aquí tothom ha de fer la seva feina. L'Ajuntament de València, estem parlant d'ajudes de primera necessitat, molt ràpides, però la Generalitat Valenciana sí que ha anunciat, escoltarem el president de València, Carlos Mazón, ha anunciat ajudes que no són menors, perquè estem parlant d'ajudes com a mínim de 8.000 euros per família, 6.000 euros per coses de primera necessitat i també diners per ajudar a pagar lloguers immediats que es puguin contractar en aquests propers dies o fins i tot desgravacions fiscals per comprar pisos nous.
Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler.
I a partir d'aquí també qui ha vingut és Pedro Sánchez. Aquest migdia ha participat durant uns minuts en una de les reunions, una de les moltes que es fan de coordinació, sobretot en aquell moment tan delicat que és quan els bombers estaven començant a accedir a l'edifici per poder assegurar que la policia judicial hi podia ser la feina, i ha garantit que hi haurà coordinació, tot i que és sabut la bronca que mantenen la Generalitat Valenciana, Partit Popular en aquests moments, amb el govern espanyol, PSOE Sumar.
Nosotros estamos aquí para proveer de todas las ayudas, de todo tipo de servicios a las dos administraciones, al ayuntamiento y a la comunidad, para poder responder a lo urgente y posteriormente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares de esta terrible tragedia.
De seguida parlarem d'una... Digues, Jordi.
No, anava a dir que hi ha un altre element d'ajuda, Marc, que és molt important, que és l'ajuda psicològica. Clar, estem parlant de 138 famílies. I ja no és un tema de passar el dol de les famílies
amb víctimes.
Un dels seus membres ha mort, sinó que és passar la situació d'haver-ho perdut tot d'un dia per l'altre, d'haver-te estat anys i panys estalviant per haver-te comprat un pis, d'estabilitzar-te i de cop i volta trobar-te que no tens absolutament res. Ja veurem com van les assegurances, també. No, el que s'ha garantit és que hi haurà un equip de psicòlegs espectacular per poder, com a mínim, acompanyar en tota aquesta situació, ja no les properes setmanes, sinó els propers mesos, amb aquestes famílies estan com estan en aquests moments.
I esperem que les ajudes, Marc, arribin puntuals, perquè ara ens comentava un oient a Twitter. I les ajudes de Lorca, per exemple, van arribar, el terratrèmol va ser el 2011, i fins al desembre del 2023, ara fa uns mesos, de l'any passat, no es van vehicular aquestes ajudes.
Esperem que, com a mínim, en aquest cas, també per la pressió mediàtica, i sap greu dir-ho així, no?, per l'espectacularitat d'aquestes imatges que han fet la volta al món, tot això sigui com ha de ser. Dic, amb el Jordi no hem tractat un tema que abordarem a continuació, que és l'origen i les possibles causes d'aquest incendi, però amb el Jordi Armenteres ens quedem a l'espera de noves notícies, que esperem que dintre del que ens temem siguin el més positives possible. Jordi, fins ara.
Fins ara mateix.
Gràcies. La Mònica Folquet ha parlat amb el Vicent Pons, que és l'excap de servei de bombers de l'Ajuntament de València i investigador expert en foc de l'Oficina Tècnica d'Enginyeria Forense. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què t'ha explicat?
Doncs mira, d'entrada ha volgut destacar molt especialment la tasca que van dur ahir els bombers.
Pues los bombers de ahí van treballar seguint lo que és el protocolo. Primer salvar vides i després intentar que el foc no es propague. L'actuació del bomber va ser magistral. Va ser un exemple de serenitat. Encara que això no se veu bé les imatges, els bombers estaven parlant-los a les dues persones que estaven en el balcó, que estagueren assabentades, donant-les confiança, i sobretot aquesta actuació tan tranquil·la que van tindre de tirar l'aigua d'alt i baix per aislar aquestes dues persones de l'escenari del foc.
Això està molt ben explicat, perquè ahir, Marta, el comentari que ens feia més, què estan fent,
sí,
no?
Ruixaven amb aigua als costats, a dalt, a baix, clar, era per aïllar-los de la calor.
Com crear una mena de bombolla.
Una bombolla. Ah, sí. Més que res, perquè si queien peces de dalt, doncs no els toquessin. Van fer com un paraigua, una bombolla, amb l'aigua, banda i banda.
I sobretot destacava la tranquil·litat dels bombers a l'hora d'abordar,
sí.
Perquè de fet ens explicava per què era tan difícil un rescat com aquest.
La dificultat que té és que si un es posa nerviós, que no té pràctica, e intenta salvar ràpidament a les dues persones, que és el que la gent estava esperant, no? Perquè no entren, haver sigut un resultat nefast, perquè tal com estava la caldera de foc, la caldera vol dir l'incendi tan violent, 3 minuts sense tirar aigua contínua sobre aquest lloc, haver produït que el foc s'havera propagat immediatament al balcó on estaven.
Sobre la qüestió polèmica del poliuretà i de façana, etc.
Ara en parlarem, perquè la paraula del dia és poliuretà. Se l'ha culpabilitzat de seguida de l'abast d'aquest incendi, però a mesura que passen les hores no està tan clar que aquesta sigui la raó.
No, Vicent Pons ha volgut aclarir què en pensa de tot això.
Jo no m'imagino una façana de poliuretà. No sé si m'explica. A part de que he vist moltes coses dient que el poliuretà és un producte inflamable, el qual no és cert. El poliuretà és un producte combustible. I poliuretà, mire, les sabates que porta jo avui, la sola és de poliuretà. I si s'ha fet una espurna o algo, no se va cremar. En canvi, no se parla de que estem en un edifici de vivendes. Aunque són vivendes, n'hi ha més càrrega de foc, per exemple, en Windsor, que intervenguérem, que se cremaren 24 plantes, tenien menys càrrega de foc que aquestes vivendes. Jo no li puc dir exactament si havia o no havia poliuretà. Jo li puc dir que el poliuretà s'ampliarà durant molts anys en la construcció, sempre que siga un poliuretà inifugat. Però moltes vegades que quan hi ha un solar, la finca del costat, tota la paret, està impregnat d'una substància groga que evita la humitat. Això és poliuretà. M'expliqui i no s'encén, no crema. Si fos gasolina, que és un producte inflamable, cremaria en seguida. El poliuretà no és inflamable, com han dit certes persones.
Molt aclaridores aquestes explicacions, sí, del Vicent Pons, que és excap de servei de bombers de l'Ajuntament de València i investigador expert en foc de l'Oficina Tècnica d'Enginyeria Forense. Tots hem vist el que estava descrivint en una obra, tots hem vist aquesta
groga,
escampada,
no?
De groga, no? Per tant, el poliuretà, de moment, en sospita, però sembla que no ha confirmat.
Sí, també ens ha explicat per què el vent es va convertir en un factor clau.
El vent ha sigut un factor altament determinant. I quin vent és? No el que diu el parte meteorològic. El parte meteorològic diu un vent de tanta força i tant. Però cuidao, en la caldera tèrmica on està l'incendi produint-se, n'hi ha un vaivent de temperatures que se fan petites corrents anòmales, que a vegades fan efectes ventures o factis de subjor. Vostè sap perfectament que quan fa molt de vent, potser obri la finestra d'un quart o d'un balcó i la cortina surt al carrer. En vez d'entrar pa Cadis, m'explico?
Pons explica que ara s'haurà de veure la patologia de l'edifici, assegurar els espais per poder entrar i que això trigarà temps. Diu que pot trigar bastant temps. En canvi, diu que un cop puguin entrar amb seguretat, l'origen i la causa de l'incendi se sabrà de seguida.
S'aclarirà 3 o 4 dies després de que se pugui accedir a l'edifici. O sigui, la investigació no va ser res difícil, perquè hi ha uns testimonis que ens diuen en quin lloc s'ha originat. Ja no hi ha que començar planta per planta a veure on està l'incendi. Hi ha testimonis que han dit que és a la planta 7, altres diuen que és a la planta 4. On siga, ja està molt limitat l'escenari on hi ha que investigar.
I finalment, després d'aquest rescat que vam veure tots ahir en directe, que certament ens va angoixar, li he preguntat si és un consell això de sortir al balcó en cas que una persona es trobi amb un incendi
Bona pensada, aquestes... perquè quan tens un, bueno, pateixes un incendi d'aquestes característiques, què fas, no? S'ha dit de tot, aïllar la casa...
Posar tovalloles mullades.
Exacte, tovalloles mullades a sota les portes.
Ell el que diu que és... Clar, hi ha gent que té balcó i gent que no en té, que el més important és fer algun senyal. Pot ser sortir al balcó, pot ser posar un matalàs, qualsevol senyal perquè els bombers
sàpiguen
que allà hi ha una persona. Al terrat, en funció de l'edifici on vius. És a dir, donar algun senyal perquè et puguin localitzar.
Doncs aquestes són les explicacions, crec que molt aclaridores, d'una persona que hi entén molt. El poliuretà damunt de la taula... com a sospita, tot i que Míriam sembla que aquesta teoria va perdent molta força.
Exacte,
no?
Acabem de veure la Vanguardia, que acaben de parlar amb el president del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de València, Vicente Terol, que té en el seu poder el projecte original amb els materials que es va construir aquest habitatge. I segons aquest projecte de l'edifici, incluïa una façana amb alumini i llana de roca ignífuga, no poliuretà. Per tant, el que hi ha entre les dues planxes d'alumini de la façana és aquest material, que seria llana de roca ignífuga, no poliuretà.
Doncs, en fi, haurem d'anar passant les hores. Teníem en compte que ens explica l'Armenteres, que tot just els bombers, ha dit d'un en un, estan entrant a revisar tot el que són els habitatges per acabar d'esclarir què és el que ha passat. Vull dir que potser els mitjans i també alguns experts potser s'han precipitat a l'hora d'apuntar segons quines causes. Fem una pausa. Mira, i ara tornem.
Versió RAC1.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1. Un any més, moltes gràcies.
318.453 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en RAC1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
En les 9 edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial.
2.100.000 euros.
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat.
Visca el Torró, Torró!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Sí, sí, moltes faltes, molta interrupció, molt merder... Barça-Getafe, aquest dissabte des de les 3 a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Continuem parlant d'aquest incendi de València. Anem al moll de l'Os. La construcció i l'arquitectura de l'edifici han ajudat a la propagació de la rapidesa de les flames. És un edifici relativament nou, de fa 20 anys, que es va començar a construir el 2005 i es va acabar el 2008, amb una façana ventilada, que ara ens explicaran què és això, i que la promotora FBX, ya desaparecida, anunciaba de esta manera.
FBX le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobond. FBX le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones.
Doncs sí, és preciós.
I la màxima qualitat és dubtosa. Saludem ara mateix el Luis Cendra, que és delegà del Col·legi d'Arquitectes de València. Senyor Cendra, bona tarda.
Sí, pues assistic, per lo que vull preguntar. Soc el delegat del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
Bon, molt bé, perfecte, queda perfectament entès. Bona tarda, degà. Li volia preguntar, aquesta rapidesa en la propagació de les flames ha generat diverses teories i m'agradaria preguntar-li la seva.
Bueno, de moment no coneguem en exactitud els materials en els que es va revestir la façana, però s'han donat diverses versions i diverses possibilitats. El que sí sabem és que el foc va començar en una terrassa, pues que estàvem fent allí algun acte en flames i va prendre els estoldos. Això va fer que aquest moment... era el moment de màxima activitat del vent a la ciutat, ràfagues de 60 km per hora. Van impulsar el foc, les flames, sobre el producte que com bé heu ficat en la publicitat de l'empresa esta, l'empresa és catalana,
sí.
encara sobreviu. Ella no, i aquesta empresa no, però els propietaris estan ahí. Per tant, podrien també donar-te alguna... declaració, perquè va desaparèixer FBX, però no va desaparèixer la persona o les persones que la gestionaven. Entonces, dit això, lo important és que dependrà de com es va col·locar aquest producte, que el dia en què era paregut o del tipus tal, el tipus era una marca comercial, no la vaig a citar, és un compacte, dos làmines d'alumini, i dins tenen un producte, perquè això no s'avolle, i que servirà, a més d'aïllant, no? Tèrmic i acústic. I, bueno, es va vendre com una promoció d'alt nivell, perquè realment això era més costós que les façanes que se feien tradicionals, i donava una imatge, en aquest disseny també, bueno, modern pel moment, perquè, digueu, l'edifici és anterior, va començar a treballar abans, però la llicència s'obtingui el 2005, no? Okay. Entonces, què és el que ha pogut produir? Pues dependrà, s'ha dit de tot, s'ha dit que abans de posar este producte d'alumini, este compacte d'alumini s'havia projectat en la façana poliuretano, val? Pareix ser que no serà així, sinó que serà una fibra de vidre o una llana de roca, el que allí se va produir, que és ignífuga, no es pot cremar. I després es va dir que podia haver una càmera d'aire, que és la que ha fet, al col·locar les plaques, a l'arribar el foc o la flama dins de la càmera d'aire, anava cremant el poliuretano, i la càmera feia d'aixa manera i portava el foc per tota la façana hasta dalt. I això és el que ha fet que la propagació hagi sigut tan ràpida i tan complexa, no? La realitat és que si no és així, que és una llana de roca o algun element no, que no pot cremar-se, i damunt es va ficar el producte que dient que era innovador i que era tal, pues el producte en aquell moment, i aquest tipus de compacte, que es deia, tenia una composició, composite ixe, una composició interna que tindria, no tindria també algun element que sí que seria ignífugo, no? Que podria combustionar en foc, val? Ahí estaríem parlant pues, de que les flames apoyades per el vent contra aquestes plaques, les plaques hagin deformat l'alumini i hagin entrat el foc dintre de la placa de com. Okay. I hagin encès aquest producte. I a través de les plaques en horitzontal és perquè s'ha produït a l'altura del vent, on se produeix el primer incendi, trasladen en horitzontal, allarguen la línia de foc en horitzontal, però després també d'aquesta línia horitzontal va pujant per la façana exterior a les diferents vivendes. En el problema addicional de que moltes vivendes pues d'aquestes terrasses pues tenien toldos, continuava el foc arrimant-se allí, tenien encerts de terrassa i podien continuar mantenint el foc fora, el qual calentava encara més això i tornava a passar a través de les plaques. I, bueno, tindrem que esperar a que els bombers i a que els tècnics estan allí, allò està tancat, donen l'informe exactament de quin producte es podia estar. Des de luego, pareix ser que poliuretano no hi havia i, per lo tant, les plaques estes de compactes estaven sobre uns elements d'altra naturalea. Però dins de la placa sí que havia, perquè en aquell moment aquestes plaques podien fabricar-se en elements que podien tindre polietileno. Polietileno també és combustible, és a dir, que si li arriba el foc, pues crema, no? I entonces podria ser este composite que es fabricava entonces, dins de la legalitat, que s'ha complint, no hi havia normes que ho impediren, i seria molt semblant entonces a lo que ha ocurrit, a lo que ha passat a Londres en el 2017, que va produir i va provocar que aquell edifici també era absolutament legal, però sí que es va modificar i va desordenar-se a partir d'aquest moment i va concloure en una modificació del Codi Tècnic al 2019 que donava unes característiques que tenien que complir els materials que se ficaren en façana.
Efectivament.
I això no sé si puc dir-te alguna cosa més, o si era el que volies escoltar.
No, miris, que justament fa pocs minuts que el seu col·lega, el president del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de València, Vicente Terol, doncs ha explicat a La Vanguardia que tenen a les seves mans justament l'informe tècnic de quan es va construir aquest edifici i efectivament diu que el projecte incluïa l'alumini i llana de roca ignífuga, no poliuretà. Llavors ells es mostra sorprès per la rapidesa de propagació de les flames, perquè la llana de roca, a veure si vostè m'ho confirma, no crema.
Efectivament. Per això el que estem dient que és la pròpia placa, la pròpia placa del compacte este, que entre dos làmines d'alumini, dins estava un producte que sí que crema. Entonces, aquestes plaques, al estar someses, l'alumini, al estar someses a aquestes temperatures tan fortes, donat que el vent projectava contra aquesta paret i aquesta forma de tal, pues entrara dintre de la pròpia placa, val? De tal manera que dins sí que havia producte inflamable, el polietileno, val? I sí que és de veres que les declaracions d'aquells que diuen jo he vist l'edifici i hi havia poliuretano, pues bueno, eren molt canta a l'aire de gent que vol eixir. Jo som molt més moderat i fins que no tinguem els documents reals de l'Ajuntament i dels tècnics que estan allí deixant-se la vida per apagar-lo i després per trobar aixòs desapareguts, pues no volia manifestar-me. Però sí que és de veres que la línia va en aquest sentit.
Vostè, sí, digui.
No.
No li
podrà ser. Que sabrà el que ha passat, però bueno, dona més la impressió d'una deformació i una degeneració de la pròpia placa del compaquixe que dels elements que la subjectaven.
No, jo li anava a preguntar, vostè ens ha descrit com està muntat, quins són els components que hi havien. Hi poden haver molts edificis amb aquests mateixos components a la façana ara mateix?
Bueno, sí, era una modernitat, perquè com veus la publicitat era d'una empresa que havia comprat uns solars molt cars i volia demostrar que estava fent una cosa de certa qualitat per a poder cobrar els preus que se cobraven. No era una cosa per fer mala construcció, tot el contrari. Suposava que això donava més qualitat perquè aquestes plaques d'alumini, aquests compas d'alumini, el que permetien era un millor aïllament tèrmic i acústic, no? No estan pensant en escatimar res. El que passa és que realment la placa esta avui no es podria fer perquè dintre no podria tindre els elements estos de polietileno que ha comentat, i altres coses que sí, però lo que siga, el foc arriba a traspassar, les plaques, bueno, es desintegren, per això n'hi ha trossos d'alumini per tot arreu, però el producte que juntava les dues plaques d'alumini pues s'ha descompost i
ara no, però li preguntava si se n'han fet molts fins al moment.
Sí, pues que a mi me consta aquesta empresa, que és la que va aportar el producte en aquesta característica, i ni en altres productes, perquè ells potixen a la manera de tipo Aluku, no? Però això era una marca. Entonces això vol dir que ells aquesta marca no la gastaren. Tenien algo semblant, però la que tenia fama o prestigi era aquella. Entonces, quin s'han ficat esta i l'altra marca, quants edificis? Bueno, que se coneguen, esta empresa va promoure 3 o 4 edificis a València. Com era un tema car, tampoc es va fer després de la crisi més, i abans de la crisi podria ser un altre producte. Tindrem que analitzar-ho. Però no és una quantitat molt gran, perquè era un tema de qualitat i de preu, i d'imatge, eren bons edificis. Probablement puguen haver més a Catalunya que a València, saps? Perquè no és una qüestió que es produïra aquí o allà, era un producte que teníem, que es produïa en tot arreu. Una cosa legal,
en aquell moment
regulada, sí. I està perfecte, no?
Vist el que hem vist, senyor Cendra, vostè seria partidari de revisar aquests edificis que tenen aquest tipus de producte? Si hauria de fer alguna actuació? Com ho veu?
Bueno, jo crec que el primer és veure l'estat de la qüestió del real, és a dir, anem a veure quin producte estava, perquè has vist que avui han parlat de dos productes. Els meus companys aparelladors, arquitectes tècnics, han tret el certificat del seu arquitecte tècnic que va participar allí, i allí dia de quin material ho havia formalitzat. Però la realitat és que anem a comprovar que en l'obra va ser així, val? I dona la impressió de que la placa esta va sofrir el mateix problema que la de Londres, que va també pujar el foc per la placa, no per la part interior de la façana ventilada, que no ho seria en aquest cas, ni per algun material que poguera afegir-se per pegar-se sobre la llana de roca o sobre algun altre element que es col·locar allí. Queda prou de l'edifici.
De confirmar-se aquesta teoria que estem explicant, jo li pregunto, s'hauria de fer algun tipus d'actuació amb edificis amb aquestes plaques?
Home, jo crec que tots els propietaris que tinguin algun edifici d'aquestes característiques, pues no estaria de més, No estaria de més, pues, pegar-li una mira per veure quin és el material de les característiques, Això dona compte que jo només conec dos edificis a lo llarg de la història, aquell de Londres i este ara, Podria produir-se més? Home, pues segurament podria produir-se, però no és una casuística molt escassa. Jo crec que ser tan alarmistes com que tots es tenen que revisar i preguntar el tema de que ha canviar o no canviar, no ho sé. Jo crec que, efectivament, els edificis corren risc de que per l'ús o per el que siga tinguin un problema de foc, o si tenen un problema de foc o d'incendi, pues tinguin un problema de patologies en aquest sentit. De fet, els edificis se preparen en resistències al foc de 60, 90 i 120 minuts per a donar temps a evacuar en funció de l'edifici, no que no vagin a arder, sinó que si passa el problema, pues que puga la gent eixir i que no passi el que ha passat en aquest moment, que per la rapidesa, a pesar de tenir les escales protegides, de tenir totes les normes complides, pues s'han quedat dins unes persones que esperen que siguin les mínimes possibles, però en aquest moment ja tenim 5 i
en aquest moment el més important és això. Després estudiarem i raonarem tot el que se puga fer i, per supost, a tot el món que tinga un edifici o que sigui un edifici que crega que pugui ser d'aquestes característiques, pues no estaria més que ho comprovaren, que saberen, que sapigueren que realment és així. Però no seria una cosa d'una urgència vital. Sinó, perquè este, jo dic, és un edifici molt singular. Inclús la imatge que tenia l'edifici, pues volia ser singular. A l'hora de vendre no sols venien el material, l'escala esta o l'ascensor panoràmic i dos edificis...
Sí, es venia una exclusivitat, un luxe, està ben clar.
Estaven clar que el que volien era una cosa molt especial, no? Però bueno, i se seria un poquet l'assunt, Jo estic a la vostra disposició, el que vulgueu, quan hi ha més informació. Ara és tot conjectura.
Exacte.
Sí, jo només li volia...
Jo crec que no devem ser ni alarmistes ni...
No. Per això...
Parlant de poliuretà no tot el dia i resulta que pot ser...
Exacte. Per això l'hem trucat.
Exactament. No, només li volia preguntar que aquest edifici va rebre la llicència d'obres el 2005, per tant, abans del canvi de normativa contra incendis del 2006 i d'aquest canvi del 2019 arran de l'incendi a la Torre Grenfell de Londres. Això vol dir que els edificis ja construïts no s'han d'adaptar a les noves normatives en casos d'incendi, per exemple?
No, doncs per exemple, tu tens una casa pairal de madera i la madera no compleix ningun requisit d'incendis. Si se pega foc la jumera, allà va la casa sencera. Si se te crema el llit, pues allà va la casa sencera, no? I no se t'ha ocorrit, pues tindries que destruir-los a tornar-los a fer en alguns casos, no? Si fora lo important.
Només una última qüestió que ens cridava l'atenció. He sentit aquest matí que s'especulava sobre si l'edifici es podria recuperar o no. Jo que no hi entenc de res, vista l'estructura, m'ha semblat que era molt evident que s'havia de tornar a tirar a terra, però potser no ho és tan evident. No sé què és el que s'ha de fer ara, senyor Cendra.
Bueno, ara quan se puga entrar i quan els bombers facin el seu informe emitiran, pues l'estructura està preparada per resistir foc, val? Perquè en el 2096 ja ho era. Per tant, quina afecció ha pogut tindre? Pues a lo millor algun pilar, algun forjat, que si ha estat més temps somés a la influència del foc, pues podria donar, tindries que restaurar-lo. Altra cosa és que l'edifici en el seu conjunt no complirà les normes conjuntes d'aquestes modificacions que des del 2005 fins ara s'han produït. Entonces, jo crec que n'hi ha que esperar també a aquest anàlisi. Els bombers estan esperant que refrescar l'edifici en el sentit de que el formigó també s'ha calentat i el formigó quan s'ha calentat augmenta l'elasticitat però per resistència. Entonces, en el moment que aquest xale torna a recuperar la resistència ja es podrà primer entrar en seguretat de les persones que van a buscar o van a veure tot el que ha passat per allí i tindrem un informe que podrem comentar en el moment que vulgueu. Jo estic a la vostra disposició.
Ho farem. Senyor Cendra, moltíssimes gràcies.
Una abraçada forta.
Gràcies. Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. És curiós tot el que estem comentant perquè precisament un dels detalls que representa que havia de ser un afegit, no? Un luxe a la venda d'aquest edifici, doncs és el que...
Que li aportava una qualitat,
exacte,
que era un...
Un plus, doncs és un dels que pot haver creat tot aquest problema. Pendents de València i el que ens explica l'Armenteres, fem una petita pausa al versió RAC1 i tornem de seguida.
RAC1.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel, junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el Concert per a Piano número 2.
A més, entre Nocturns i Preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. RAC 1. Versión RAC 1. A Marc Serra.
Aquí comença Solucions Estadella.
Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda,
Estadella Solutions cada divendres al Versió RAC1, avui a Tarragona, perquè l'Ajuntament vol acabar, senyor Marcelí, amb l'accés de coloms a la ciutat. Si funciona, ja poden venir cap aquí, també. Per això busca una nova empresa que analitzi quants coloms hi ha per tal de buscar les eines més efectives per combatre aquest problema. En els darrers 4 anys s'han capturat més de 28.000 coloms a Tarragona, I l'Ajuntament es gasta, atenció, cada any té 170.000 euros en la neteja d'excrements. Allò sí que és una gran cagada, com dèiem a la primera hora del programa.
Però que no hi posen allò... Hi havia una cosa, un producte, que els donaven per menjar...
Sí.
Que els tornava...
Els capa.
Sí, que era com...
Hi ha un pinxo que els capa.
Un pinxo capador.
S'ha intentat moltes coses.
Van provar el pinxo i diuen que no és tan eficient com sembla...
Què dius,
ara? Sí, ho he llegit a la notícia de Tarragona.
Perquè van aprendre a saber quin pinso era del bo i quin pinso era del dolent.
Perquè aconseguien menjar en una altra part de la ciutat. Anaven al port a menjar i no menjaven el pinso.
Vet aquí, sí.
Avui veurem qui s'emporta aquesta nova concessió per acabar amb l'accés de coloms a Tarragona. Però el Guillem està dellenat a Tarragona ciutat.
Molt bé, noi.
I ja té la solució a aquest problema.
Efectivament, sí. Hi vaig fer una mica un tanteig amb els veïns i veïnes per la plaça de la Font. I molta atenció, perquè així es comporten algun dels seus veïns viure al costat dels coloms. He vingut una mica pel tema de la sobrepoblació de coloms que hi ha aquí a Tarragona. Com porteu això?
Fatal, fatal. A casa meva, darrere, tenim... Nosaltres vivim aquí a la Rambla i darrere hi ha un pati, no es veu el pati.
Tot cagat.
Cagat i coloms i de tot. És horrorós, és horrorós, és horrorós. Hi va haver una època que l'Ajuntament posava unes gàbies allà darrere i els agafava i se'ls emportaven. Això, bueno, però ja no ho fan, però ja no ho fan. Bueno, els coloms és un problema, és un problema molt gran. Pensa que estàs aquí i se't foten damunt de la taula i se't foten a menjar, eh?
Ara estem, diguéssim, aquí a la plaça de la Font, asseguts, alguna cosa i tu reivindiques que venen i que es posen sobre la taula, eh?
Sí,
això jo ho he vist a Barcelona, també, eh? Els bars que hi ha al voltant de la plaça Catalunya
ataquen de molt bona manera, eh?
Si el sàndwich no pesa gaire,
ja l'has dit
prou, el sàndwich.
Doncs mira, molta atenció, perquè no només embruten, sinó que també els hi ocupen la casa.
En el balcó, dormen.
A part, li estan ocupant la casa, eh?
Sí, no, el de fora. De fora, però dormen allí, cu-cu-cu-cu-cu, i el de matí de bé, i llavors marxen.
Pots repetir un moment? La teva imitació de colom m'ha agradat molt. Com fa el colom, sisplau?
Cu-cu-cu-cu-cu.
Es passa la nit fotent tot aquest soroll. Sí, sí.
Hòstia, semblen dos ossos aparellant-se una mica.
Més o menys, sí, però és que allà de cada, igual n'hi ha 70 o 80, eh?
Estadella, fem una petita pausa perquè ens anem d'anar cap a València, Míriam.
Sí, perquè està compareixent ja Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
Mañana hemos localizado a 4 personas, por lo tanto podemos decir que esas 10 personas que restaban ilocalizables coinciden con los cuerpos que se han encontrado en el edificio y que en estos momentos están trasladados por parte de los responsables.
¿Nos podría confirmar si entre esas víctimas hay una familia de un matrimonio y dos niños pequeños?
Esta mañana se ha decretado el secreto de sumario y por lo tanto vamos a dejar que la investigación siga su curso. Se va en este momento la policía judicial, a quien quiero agradecerle todo el trabajo y todo el esfuerzo que está haciendo desde esta mañana que entraron con todos los servicios de emergencias que están trabajando en este terrible suceso que está azotando a la ciudad de Valencia y a toda la comunidad valenciana y, como bien ha dicho el presidente del gobierno, a todo el país. Quiero agradecerles el esfuerzo y el trabajo que están haciendo en una situación muy dura. Esta tarde, en el silencio de la tarde que estamos viviendo todos aquí, somos absolutamente solidarios con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación y con su humanidad. Una humanidad, una solidaridad y una dedicación que la vemos también en el barrio de Campanar, entre los valencianos y las valencianas, gracias a su movilización solidaria. También a muchas acciones que han sido de personas anónimas, vecinos y vecinas, que durante el día de ayer, durante la tarde de ayer, salvaron también vidas de sus vecinos y de sus vecinas. Y todo ese cariño y ese afecto del Gobierno de España y de todos los valencianos y de todos los españoles, sin duda alguna, está con ellos.
Delegada, una aclaración. ¿Estas 10 víctimas se suman a las 4 que ya se conocieron ayer o en total en un principio?
En total, les digo que podemos confirmar que en una primera inspección, que haremos más, en una primera inspección podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales, que coinciden con las 10 personas que tenemos como ilocalizables después de todo el cribado que han hecho desde policía científica, policía local, policía nacional y los servicios municipales durante la tarde y la noche de ayer.
¿Se sabe en qué plantas estaban?
No, como bien le digo, todas las cuestiones que tienen que ver con los detalles de la investigación están bajo secreto de sumario y no podremos darles información, entiéndanme, porque tiene que estar y seguir la investigación a su curso.
Es una primera inspección ocular, pero entonces no se descartan que a lo mejor en las próximas horas son otras inspecciones.
No podemos descartar porque va a haber más inspecciones. En una primera inspección ocular, esta es la cifra que tenemos. Y como le digo, coincide con el registro que tenemos de 10 personas.
La inspección es de las dos torres.
De todo el edificio.
¿Cuándo será la próxima?
Están trabajando y van a seguir trabajando durante todas las horas que sean necesarias.
Se ha decretado el secreto de sumario, pero ¿se tiene alguna primera hipótesis del origen?
No. No se tiene y, como les digo, vamos a dejar que la investigación siga su curso.
Doncs són les declaracions de Pilar Bernabé. Jordi, ens temíem el pitjor i es confirma el pitjor.
Sí, són 10 víctimes mortals en aquests moments. Altrament dit, en aquests moments a l'edifici hi ha 10 cadàvers. Ostres, no voldria dir d'aquesta manera tampoc, però sí que hi ha una bona notícia. Hem estat parlant durant tot el dia de 14 persones desaparegudes. En aquests moments no hi ha registre que falti ningú. Per tant, efectivament ha passat també el que podíem apuntar, que per sort hi havia gent que vivia en aquest edifici que no havien explicat a ningú que havien marxat i no eren en aquest edifici. Per tant, o sigui, en aquests moments hi ha 10 cadàvers i no es troba a faltar ningú. O ningú ha dit, escolteu, on és aquella família, on són aquells amics, on és aquella gent que sabem que tenien contacte amb aquest edifici. Són 10 víctimes mortals, però la policia no troba a faltar ningú o no hi ha cap veí que hagi dit que trobi a faltar a ningú. Ja hem sentit la delegada del govern espanyol aquí, que és qui està centralitzant tot aquest tipus d'informació, les tasques encara seran molt llargues. Mira, els bombers i la policia judicial continuen a l'interior d'aquest edifici, insisteixo, un edifici que està fumant encara, un edifici que encara per algunes zones, sobretot les plantes més altes, encara surt una mica de fum, molt poc, però això demostra que encara és una zona molt calenta i òbviament encara no s'ha pogut accedir a tot arreu, a totes les portes, amb algunes de les quals encara estan tancades, d'aquest edifici.
Jordi, si et sembla, podem escoltar Maria José Català, que és l'alcaldessa de València, que comença a fer també les seves declaracions. Aquests dies els hem anat escoltant en diverses torns de paraula, per a si és possible tenir...
No, tras una primera inspección ocular, los bomberos, la policía científica y los efectivos que están trabajando en las torres han comprobado que hay 10 personas que han fallecido durante este incendio, y como yo simplemente me sumo a las palabras de la delegada, reiterar nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, a los héroes de esta tragedia, que son los bomberos, y a todas las personas anónimas que desde luego han estado colaborando en los desde ayer en ayudar a Julián, la persona, el conserje, el héroe de uno de los edificios que fue puerta por puerta intentando que sus vecinos salieran, a todos los anónimos y a todos los vecinos y vecinas de Valencia y de Campanar que se han desplazado desde ayer a traer y están colaborando y coordinados con el ayuntamiento para aportar todo tipo de materiales para los realojados, y a todas las personas que han estado y que siguen estando ahora en la investigación y en atendiendo a los familiares y atendiendo a los realojados. Decirles que nosotros en este momento hemos incrementado el número de realojados en plazas hoteleras de la ciudad de Valencia. Ya son 105 personas aproximadamente las que están realojadas. De ayer a hoy se ha incrementado el número, dado que evidentemente la noche de ayer muchos de ellos la pasaron en casas de vecinos, en casas de amigos de la zona, y ahora ya pues empezamos con ellos un proceso duro. Por un lado, el proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas, que no hemos dejado de atenderlos a través del equipo psicológico del ayuntamiento y de la Cruz Roja y también de los trabajadores sociales. Ahora pasamos también a ese acompañamiento en una fase difícil, en la que después de encontrados sus familiares pues van a vivir un proceso algo más duro, y permitirán que de forma más privada, y aquí nos trasladamos, evidentemente, estaban aquí atendidos por los psicólogos. A partir de ahora ya empieza el traslado, tanto de los familiares como de las personas que van siendo, los cuerpos que van siendo rescatados, y después la atención psicológica, social y transversal que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia a todos los realojados durante el fin de semana. El punto de atención a los realojados, que está ubicado en el edificio de Tabacalera del Ayuntamiento, va a estar abierto permanentemente. Ahí en ese punto, en este momento, estamos atendiendo todas sus necesidades, de todo tipo de carencias materiales, de todo tipo de necesidades. Hemos coordinado junto con la delegación de gobierno que el próximo lunes puedan, los que necesiten también, emitir un nuevo DNI, documentación, porque muchos de ellos han perdido la documentación y tienen que empezar por acreditarse y por tener esa documentación en vigor. Y nosotros, yo ya he convocado un pleno extraordinario para mañana en el Ayuntamiento de Valencia a las 12:45. En ese pleno extraordinario todos los portavoces hemos firmado una moción de la que se dará conocimiento, y a partir de ahí a las 12:00 habrá un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Valencia por todas estas víctimas.
Doncs les declaracions de les autoritats, primer la delegada del govern espanyol, l'alcaldessa, com dèiem amb el Jordi, per una banda, doncs, evidentment lamentar el que ens temíem, aquestes 10 víctimes, però per l'altra, com deies, Jordi, doncs que com a mínim no es troba a faltar ningú més, és a dir, els desapareguts són els que s'han trobat.
Sí, sí, és l'única bona notícia en aquests moments, que la llista d'apareguts en aquests moments hi ha un zero. L'altra bona notícia és que dels ferits, de la quinzena de persones ferides de consideració arran d'aquest incendi, en queden dues només, que són bombers, ingressades en hospitals. I aquí també, a tenor del que explicaven els experts en arquitectura, el degà que heu parlat abans, també, sí, per aquí ve per endavant una feina molt llarga, llarga, això ens ho estan dient tots. Aquí es trigarà molts dies que s'haurà d'estar treballant. En aquests moments hi ha un equip de la Guàrdia Civil que està començant a desplegar drons, suposant, per fer una nova inspecció de tota la zona de fora. Durant tot el dia també hem vist grues que pujaven i baixaven, revisant tota aquesta estructura, com a mínim, des de fora, i a dins, el que dèiem fa un moment, que de mica en mica s'hi van entrant, però encara no s'han pogut tirar a terra totes les portes.
Jordi, gràcies, una abraçada, anem parlant.
Fins després, bona tarda. Fins després,
bona tarda. En fi, aquesta és l'última actualitat des de València. Els fets són els fets, qualsevol altra qüestió s'aniríem explicant, però nosaltres érem a Tarragona, amb l'Estadella, amb un tema que preocupa molta gent, que és la sobrepoblació de coloms. N'hi ha tants que fins i tot els habitants de Tarragona ja saben imitar-los.
Sí, la senyora aquesta jo crec que per tocar a més una podria funcionar bastant bé. Sí. Però bueno, amb aquesta parella acabem descobrint que el problema dels coloms de Tarragona és que són una mica diferents.
Mira, jo tinc un xalet a la vora. I aquí n'hi ha de coloms, però aquí no molesten i no són bruts, perquè són d'aquests frèstecs.
Frèstecs, què és això?
Collons, ai, perdona. No, frèstecs vol dir salvatges. O sigui, són de camp. En canvi, això és com una porqueria. És un problema.
Són urbanites, aquest és el problema, eh?
És un problema. No, els coloms són un problema.
Que no es confongui amb les tórtures.
També podia ser.
Sí.
Però jo li dic una cosa.
Són les altres bèsties, s'assemblen als
s'assembla
colors.
S'assembla molt, però no és el mateix.
Tenen el coll una mica blanc, no, les tórtures?
Sí, jo dic una cosa, a mi em és igual, eh? A mi em molesten per igual. Jo no vull fer servir l'expressió rates de l'aire, perquè...